Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Avui parlarem d'un tema clau per al futur digital, aquest futur que realment ens preocupa. Avui parlarem del Pacte Digital Global, un programa impulsat per la ONU que busca establir normes i principis per a la governança de les tecnologies digitals amb especial atenció a la intel·ligència artificial. Ens preguntem, què és exactament aquest pacte? Com ens afecta? Quins reptes i oportunitats presenta? De què ens servirà? Resoldrà realment els problemes que està començant a plantejar la intel·ligència artificial? Per respondre a aquestes preguntes, avui ens acompanya l'Artur Serra. Ell és expert en societats digitals i innovació i amb l'Artur explorarem els objectius del pacte, les seves implicacions globals i el paper d'Europa en aquesta nova era digital. Així que quedeu-vos amb nosaltres perquè avui analitzarem com aquest pacte pot canviar la manera en què entenem i utilitzem la tecnologia.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
Bé, doncs, com he dit abans, la ONU impulsa un pacte digital global, però què és això del pacte? Què implica? Com ens afecta? Avui, per parlar d'aquest tema, tenim a l'Artur Serra, expert en tecnologia i societat digital, i, en fi, perquè ens aclareixi i ens doni llum sobre el tema del pacte digital. Artur, benvingut al programa.
Bon dia.
Bon dia. Mira, si et sembla, i si tenim temps, et proposo que el tractem en tres capítols, en tres temps. Primer, el pacte digital global en si mateix. Després, el pacte digital i la intel·ligència artificial, tema absolutament actual. I, finalment, la comunitat de recerca i innovació respecte al pacte i, en particular, respecte a la intel·ligència artificial. Et sembla?
Molt bé, perfecte.
Vinga, doncs comencem pel principi. Què és... Què diu aquest pacte digital global de la ONU?
Això és un marc integral per a la governança de les tecnologies digitals, particularment de la intel·ligència artificial, que es va aprovar el mes de setembre en la Summit of the Future, la cimera del futur, que va organitzar Nacions Unides, i és un annexe al Pacte pel Futur, que és un gran marc general, és a dir, que va sortir d'aquesta cimera de Nacions Unides, que és una iniciativa del actual secretari general, Antonio Guterres.
I, bueno, fa molt poc, realment és molt recent, però quina acollida ha tingut? Qui s'ha apuntat? Qui l'està seguint? Quines directrius té?
Mira, això va ser aprovat per 193 països, tant d'actualitat com la Xina, evidentment també els Estats Units, la Unió Europea, i pràcticament tota la comunitat internacional, només Rússia i algun grup de països petits va presentar una reticència, però finalment va sortir aprovat per una immensa majoria. I és, jo diria, molt significatiu perquè és la primera agenda digital global, aprovada no per una agència de Nacions Unides, com va ser en l'any 90, 2003 i 2005, que va ser la ITU, que com la Unió Internacional de Telecomunicacions va convocar una primera summit per la societat de la informació. Ara això s'ha aprovat per l'Assemblea General de Nacions Unides i implica, diguem-ne, a tots els països, començant per la presidència de tots els països, i això és molt significatiu perquè és la primera agenda digital global que té consens i a partir d'aquí sortiran tota una sèrie de programes que la puguin desenvolupar. Aquest pacte digital global conté fonamentalment cinc punts d'acord El primer és eliminar totes les bretxes digitals i accelerar amb tecnologia digital els objectius de desenvolupament sostenible. Un segon punt és ampliar la inclusió a l'economia digital per a tothom. Un tercer és fomentar l'espai digital inclusiu, obert i segur en tot el tema de drets humans. Un quart és la governança de dades, que siguin responsables, equitatives i interoperables. I un cinquè, i molt significatiu, perquè és la primera vegada que s'inclou com política de Nacions Unides, una governança internacional de la intel·ligència artificial que pugui beneficiar el conjunt de la humanitat. Això són els grans eixos d'aquest pacte.
Sí, torno a preguntar-te com l'estan acollint o és massa recent als països. I no sé, i si no sé si el nostre benvolgut amic, bueno, s'ho dic en conya, Trump s'ha pronunciat al respecte.
Bueno, jo crec que no ha tingut la rellevància mediàtica com ara estan tenint altres notícies com més d'impacte, però efectivament s'ha creat una oficina nova depenent de Nacions Unides, que és l'Oficina per a les Tecnologies Digitals i Tecnologies Emergents. Això lo lidera, curiosament, un indi, el Amandip Singh Gill, i Índia, d'alguna forma, està ocupant un rol molt interessant. Si recordeu, fa poc, crec que va ser l'11 de febrer, el president Macron va organitzar una trobada a París i el copresident d'aquesta trobada va ser el president d'Índia, intentant formalitzar com aquesta aliança entre Europa i Índia com una aliança una mica de països neutrals respecte a aquest conflicte, no?, entre Estats Units Estats Units i Xina. Per tant, jo crec que a poc aquesta resolució de Nacions Unides del Pacte for the Future anirà agafant força. Puc explicar algun exemple, per exemple, del que s'està fent ara a Europa. Fa poc va aparèixer l'Eurostack, que és una iniciativa de Francesc Cabria i un conjunt d'investigadors, que ve a dir que Europa ha de, per primera vegada, tenir una política digital una mica autònoma respecte als Estats Units. Bé, l'Eurostack està inspirat en una iniciativa a Índia, que es diu el Indian Stack, que justament està ara impulsant una política que es diu National Public Infrastructure. El National Digital Public Infrastructure vol dir intentar que les polítiques digitals fomentin unes infraestructures digitals públiques. I això, d'alguna forma, és un dels eixos, un dels programes que ara s'estan impulsant dintre d'aquest marc del Global Digital Compact. O sigui, el Global Digital Compact començarà a desenvolupar tota una sèrie de programes i un dels primers és aquest, el Digital Public Infrastructure.
Sortint-nos ara un moment del pacte, ara que has mencionat lo del Macron i la Índia,
sí.
Creus que hi ha alguna possibilitat, perquè realment a Europa estem una mica perduts, creus que hi ha alguna possibilitat d'una aliança Europa-Índia i que amb temes d'intel·ligència artificial i que això ens donaria una mica més de joc?
Bueno, és a dir, això és un primer pas. Jo crec que és un pas positiu. No he vist que aquest pacte s'articuli públicament dintre del Global Digital Compact, que és el que jo crec que li donaria, és a dir, més força, però efectivament Europa està buscant ara sortir d'aquesta pinça, no?, és a dir, entre Estats Units i Xina, i ha trobat en la Índia un actor que d'alguna forma des de fa molt de temps està treballant en aquesta política de no alineats. No sé si recordàs, fa anys, no?, quan es va posar en marxa tot el dispositiu de la Guerra Freda, entre Rússia i Estats Units, la Índia va buscar, és a dir, un espai que es deia no alineats. No? Ara d'alguna forma s'està buscant un tercer espai dintre d'aquesta nova Guerra Freda digital i d'alguna forma Europa, pues, Índia, jo crec que fan un bon paper.
Bueno, hem dit de dividir el programa en tres parts. Ja hem parlat d'intel·ligència artificial, però vaja, la segona part que havíem dit era el pacte digital i la intel·ligència artificial. Si pots abundar una mica més sobre el tema.
A veure, en el tema de l'intel·ligència artificial hi ha dues mesures molt significatives. Primera és la creació en els propers mesos d'un panel científic interdisciplinari, una representació geogràfica distribuïda sobre intel·ligència artificial. les funcions d'aquest panel és justament intentar ajudar a definir doncs això, una política de governança compartida de la intel·ligència artificial. La segona mesura important és la posada en marxa d'un diàleg global sobre intel·ligència artificial, que d'alguna forma implicaria, si en el primer panel s'implica més el món acadèmic i el món de la recerca, en el segon justament seria implicar tots els caps d'estats i tots els responsables de les polítiques digitals a nivell internacional per donar suport a aquestes recomanacions que farà el panel de científic per la intel·ligència artificial. Són dues mesures que d'alguna forma ara se li han encarregat a Espanya i a Costa Rica. Són dos països que han de donar compte d'aquestes dues mesures. Estan començant a fer contactes, és a dir, a nivell internacional, i suposo que tindrem novetats en els propers mesos.
I amb això, amb un científic panel, hi ha prou? O creus que realment perquè això s'apliqués i comença a funcionar calen més coses? Que no es quedi només amb una declaració d'intencions.
Vale. El problema del Global Digital Compact, com en principi totes les resolucions de Nacions Unides, és que és una mena de wishful thinking, no? Una mena de desitjos, no? Voldríem, volem, donem suport, etc. No? Però, bueno, la Nacions Unides és una organització per intentar fer consensuar acords, però després falta, efectivament, que els estats nacionals són els encarregats de portar a la pràctica aquests acords. I aquest és el problema que tindrem ara amb el Global Digital Compact i la continuació. Si els estats nacionals no es comprometen a tirar-lo endavant, doncs no passa res. Aquí s'obre una possibilitat i és començar a generar estructures operatives per tirar endavant les recomanacions que puguin fer aquest panel científic sobre intel·ligència artificial. Recordem que Nacions Unides comencen a tenir com una certa estructura, si no operativa, com a mínim de recerca. Fa anys es va crear la Universitat de Nacions Unides. Ara, alguns estan començant a proposar, entre ells em trobo jo, un programa semblant al que va donar lloc al Global Change. O sigui, la comunitat científica internacional, recordes, va posar en marxa fa temps el que ara és tota l'acumulació de dades i d'evidència respecte al canvi climàtic. Això va ser un primer programa que es deia Global Change. Un segon programa va ser, per exemple, el Human Genome, que els Estats Units lo va llançar, però d'alguna forma també va tenir participació d'investigadors a nivell global. Jo crec que podem estar davant d'aquesta possibilitat de que per primera vegada se tira endavant un primer programa de recerca en tecnologia digital, que seria en aquest cas en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Això és una possibilitat que d'alguna forma podria donar pes i materialitzar algunes de les recomanacions que puguin aprovar-se en aquest panel científic internacional.
Hem dit també de parlar, bueno, tu pertanys a la comunitat de recerca i innovació. Què podem fer, o què podeu fer des d'aquesta comunitat de recerca i innovació respecte al pacte i més concretament respecte a la intel·ligència artificial? Què podeu, bueno, què esteu començant a fer, en definitiva?
Sí, bueno, fonamentalment el que estem començant a fer és primer saber què s'està plantejant la comunitat de Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. Normalment els investigadors estem centrats en el nostre camp específic de recerca i a vegades perdem de vista aquesta dimensió política, no? Aquí a Catalunya és important, és a dir, aquesta comunitat de recerca digital i particular d'intel·ligència artificial. És a dir, tenim també, és a dir, el PSC, és a dir, que li han donat ara tot un programa de fàbriques d'intel·ligència artificial. L'altre dia em vaig posar en contacte amb Mateo Valero per informar-les de tot aquest panel científic internacional, a veure si podem que Mateo o algun altre investigador important, és a dir, pugui participar. Jo crec que hi ha una feina de connectar recerca en intel·ligència artificial amb polítiques en intel·ligència artificial. I no només a Espanya o a Europa, sinó a escala global. Jo crec que aquesta és la dimensió que tindria que començar ja a treballar. Normalment, la comunitat de recerca a Catalunya i a Espanya treballa molt en programes europeus i el marc de finançament europeu és molt important per nosaltres. Però, com s'ha vist, per part de França, ara la batalla d'intel·ligència artificial no es juga només a Europa, es juga a nivell global. I jo crec que el Global Digital Compact es dona un marc polític de possible col·laboració amb totes aquestes iniciatives que en Europa i a Catalunya s'estan desenvolupant. Però aquesta connexió encara no està feta i hem de treballar-la més.
Bueno, i que... Ara imagina't que estem a la ràdio, però que estiguéssim a la ràdio ja mundial. Mm-hmm. Quin consell li donaries als governs i als actors que han de posar en marxa això perquè realment vegin la importància que té i que cal posar-se a l'acció, no? Dóna'ns què hem de fer. Ara sóc jo un dels governants.
Sí. A veure, jo ara el que crec que hem de fer és agrupar els emprenedors de coneixement, que són els investigadors que estiguem o estem interessats en donar als polítics una alternativa. O sigui, els polítics tenen moltíssimes preocupacions i aquesta, desgraciadament, no és la primera. No sé si tu saps molt bé el que ha costat que la comunitat científica hagi convençut els polítics del tema del canvi climàtic i a partir d'aquí articular polítiques de control de la contaminació, etc. Per tant, estem en una fase prèvia. O sigui, estem en una fase que els polítics han acordat un marc molt general, però ara els investigadors hem de posar-nos d'acord de com això s'articula en un programa de recerca sobre intel·ligència artificial global, realment. I aquí està tota la discussió que hem de tenir ara sobre el tema d'open source, és a dir, com articular realment un programa que no sigui tancat, que no sigui privat, que la comunitat internacional d'intel·ligència artificial no puguem participar, sinó que realment sigui obert i a partir d'aquí es plantegi que la intel·ligència artificial és un tema i les tecnologies digitals molt important per quedar tancat en quatre empreses o en dos països. Jo crec que la meva idea és que el marc del Global Digital Compact ens ajuda políticament a fer aquesta feina. Però aquesta feina inicialment no han de fer sols els polítics, l'han de fer els investigadors. Perquè sense investigadors, bueno, els polítics poden aprovar frases generals i declaracions que jo crec que són importants també, però no acabaran de saber com articular aquesta intel·ligència artificial en benefici de la humanitat, que és una mica el que ara necessitem.
Bé, i ara ja sí, per acabar, parles dels investigadors. Tu, bueno, tu estàs a IDOSCAT, però també estàs a l'UPC, mm-hmm. crec, no?
Sí.
Com des de l'acadèmia, o sigui, com des de la universitat i com des de les institucions, i més concretament les nostres, creus que ja estem fent o que podem fer per activar el tema?
Bueno, ara el que hem de veure és un estat d'alarma de lo que és la realitat de la recerca en intel·ligència artificial aquí a Catalunya, i veure quins són els actors en diferents centres de recerca i també en l'àmbit acadèmic, que fonamentalment són universitats i centres de recerca digital. Però jo diria que ara tindríem que ser generosos i obrir una mica també el diàleg amb altres actors, per exemple. No sé si saps, ara la llei espanyola de formació professional permet i avala que els centres de formació professional facin projectes de recerca aplicada i d'innovació. Jo estic en contacte amb un grup de professors també de centres de formació professional i la Generalitat té un secretari de formació professional que està molt per la labor de com la intel·ligència artificial afecta i implica a l'educació i particularment el sector, diguem-ne, tecnològic, que és la formació professional. Jo crec que si en els propers mesos podem articular aquesta comunitat entre grups consolidats de centres de recerca i d'universitats i també obrir-nos aquesta comunitat d'innovació no només en centres de formació professional, sinó també tenir una comunitat d'emprenedors, empreses, no? Petites, però molt innovadores en intel·ligència artificial, podríem a partir d'aquí formular aquest esborrany de projecte de recerca en intel·ligència artificial a nivell internacional.
Bé, doncs, Artur, gràcies per la teva col·laboració, gràcies per la llum que ens has donat sobre aquest tema i, bueno, sobretot, doncs, el desig que això realment prosperi, perquè realment crec que cal i que, en fi, que els països estan ara molt despistats, cada un anant per la seva, i ojalà doncs hi hagués un consens global sobre aquest tema. Vinga, Artur, doncs gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies, Tomàs. Bon dia.
No vull tancar el programa sense parlar-vos d'un tema important, no? Importantíssim, que tindrà lloc a Barcelona. M'estic referint al Mobile World Congress 2025, que es celebrarà del 3 al 6 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat. Aquest esdeveniment, com sabeu, és la major fira mundial de tecnologia mòbil i connectivitat i reuneix empreses, desenvolupadors, emprenedors i líders del sector per presentar les últimes innovacions i debatre sobre el futur de la indústria digital. Sota el lema Converge, Connect and Create, el Mobile World Congress 25 centrarà la seva agenda en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, el desplegament de les xarxes 5G i 6G, l'impacte de la computació quàntica i les tendències en ciberseguretat i sostenibilitat tecnològica. Aquest any s'espera batre rècords un altre cop amb la participació de més de 2.700 expositors, 101.000 visitants i conferències impartides per més de 1.200 ponents en 19 escenaris diferents. Entre els oradors confirmats es troben líders tecnològics com Peggy Johnson, CEO d'Agility Robotics, Ray Kurzweil, futurista e inventor, i Yuan Ying Yang, president i CEO de Lenovo Group. Les seves ponències abordaran temes clau com la transformació digital, l'automatització i l'impacte de la intel·ligència artificial en la societat. També, com cada any, l'esdeveniment principal del Mobile acollirà dintre del seu sit, dintre de la mateixa fira, el 4 Years From Now, un espai dedicat a startups i emprenedors que estan buscant inversió i visibilitat en el sector tecnològic. Aquesta edició també batrà rècords. S'espera l'assistència de 600 startups expositores i es preveu l'assistència de 21.000 visitants de 136 països. Una altra novetat, aquesta sí, novetat total 2025, serà la introducció del Talent Arena 2025, un esdeveniment paral·lel dirigit a desenvolupadors i professionals del sector digital que tindrà lloc del 3 al 5 de març a Montjuïc, a Barcelona. Aquest espai oferirà oportunitats de formació, networking i desenvolupament de carreres en tecnologia avançada. Assistir al Mobile World Congress 25 és realment una oportunitat única per conèixer de primera mà les innovacions que definiran el futur del sector, també per establir contactes estratègics i participar en el debat global sobre el rumb de la connectivitat i la tecnologia mòbil. Sens dubte, el Mobile World Congress 2025 és un esdeveniment imprescindible per a aquells que busquen estar a l'avantguarda del món digital o, si més no, per a aquells que busquen estar absolutament al dia del món digital. I ara ja sí, acomiado el programa, us recordo la importància d'assistir al Mobile World Congress i res més. Ens trobem aquí, a aquesta mateixa antena, la propera setmana, aquí al Món és Digital.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
hola@barcelonadot.com.
Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.